Ràdio Ciutat de Badalona. InPodcast.
Grams, amb Laura García.
D'aquest matí d'hivern, amable i tebi, per favor, no te'n vagis i queda't submergida en aquest pati, com un naufragi dins la nostra vida. Entre el llorer i els testos d'espadristes, de fulles verdes, amples i romàntiques, per favor, no te'n vagis, no te'n vagis. Tot està preparat perquè tu hi siguis. Doncs queda't, per favor, i no te'n vagis. Digue'm si te'n recordes. Necessito unes paraules amb la clara i fonda veu de l'absència per preguntar-te pel teu fugaç triomf sobre el mai més. Però calles, descanses al passat, aquest llit de tristesa fulgurant. I així has anat tancant en la ponzella de la fosca durant aquests 8 mesos. Fins que ara, horroritzada per la llum, sorgeix aletejant la papallona, pàl·lida, furiosa de la mort. Però si estàs morint-te, encara vius, i faig esclatar l'última alegria del teu rostre cansat amb les petites mans entre les meves. Morir-se encara és viure, em repeteixo. D'aquest matí d'hivern, amable i tebi, per favor, no te'n vagis, no te'n vagis. Let's defrost in a romantic mist. Molt bona tarda, benvinguts un dilluns més a 80 grams de ràdio. Avui comencem el programa amb les dolces paraules de Joan Margarit en aquest poema tendre, dur i trist alhora que es diu Súplica, un dels nostres grans mestres dels sentiments i la poesia que li dona forma a tots ells en aquest poema que és un petit reflex de la seva maestria a l'hora de teixir les paraules. Seguim compartint doncs poemes amb tots vosaltres per arrencar el programa, per asserenar els ànims, per respirar el dia, per poder aturar-nos i assaborir minuts, adonant-nos que passen, que bateguen, que hi són. Ens agradaria molt que vosaltres també us animéssiu a compartir amb nosaltres els vostres escrits. Si teniu algun fragment de novel·la, alguna poesia, algun relat que us agradaria enviar-nos i que llegíssim, nosaltres estarem encantats de fer-ho. Podeu enviar-nos-ho a info@80grams.com, info@80grams.com. Ja sabeu que aquest és el correu electrònic on podeu enviar-nos suggeriments, idees, comentaris de llibres que hagueu llegit. En fi, tot el que vulgueu. Però teniu també altres vies per comunicar-vos amb 80 grams. Al Facebook, per exemple, i al Twitter. Si ens busqueu en aquestes dues xarxes, ens trobareu i també trobareu totes les novetats literàries del món editorial català. Laia Micó, Tres Sallarès i Jordi Garcia us donen la benvinguda a una nova aventura literària de 80 grams avui dilluns. I com cada setmana, el primer que fem és donar-vos les dues primeres pistes del autor que avui estem buscant en el nostre abecedari literari. Ja sabeu que el concurs literari de 80 grams aquesta temporada es diu Abecedari Literari i en què consisteix? Doncs en què cada setmana us proposem un autor referència de la literatura catalana de tots els temps i per ordenar-los ho fem per ordre alfabètic. Per això es diu Abecedari Literari. Avancen les setmanes, ja estem al mes de febrer i ja estem a la lletra S. Hem arribat ja a la lletra S. Ja sabeu que els divendres al web blog 80 grams pengem la primera pista del concurs perquè tingueu tot el cap de setmana per anar pensant, per anar donant-li voltes al autor de la setmana. El cognom d'aquest autor, el primer cognom d'aquest autor, comença per la lletra S. I la pista que heu pogut veure durant tot el cap de setmana a 80grams.com, al nostre web blog www.80grams.com, és la següent. Va néixer a Barcelona el 1894, és poeta, periodista, o era poeta, periodista i traductor, però sobretot és conegut per la seva faceta de dramaturg amb obres com El cafè de la Marina o La corona d'espines. Conegut sobretot per la seva faceta de dramaturg, que amb obres com El cafè de la Marina o La corona d'espines, va néixer a Barcelona el 1894, poeta, periodista i traductor. Si ja ho sabeu, info@80grams.com. info@80grams.com. La Teresa, com sempre, ens llegeix el fragment d'una de les obres d'aquest autor, el cognom de la qual comença, del qual, millor dit, comença per la lletra S. I avui us hem preparat un munt de continguts que esperem que us agradin, perquè nosaltres els hem preparat amb molta il·lusió i que els repassem abans d'entrar en matèria. A motius 80 grams, el llibre Memòries de les dones mineres de Cardona, de Marta González. Un llibre que ens explica l'experiència vital d'unes dones valentes i que avui descobrirem a motius 80 grams. Conversarem amb Laia Fàbregas, una catalana barra holandesa, que ens explicarà tots els detalls de la seva última novel·la, que es diu La llista. I a 80 grams d'història, la portem Tantosa vida del sastre de Bariloche, un reportatge que us volíem acostar la setmana passada, però que al final no vam tenir temps. Aquesta setmana, sí. La portentosa vida del sastre Bariloche, de Berta Jardí. I, com sempre, més pistes per endevinar l'autor d'avui durant el programa. I el que fem a l'inici és repassar les notícies literàries més destacades de la setmana i també l'agenda. Ens ho acosta Teresa Sallarès.
Catalunya participarà durant el mes de maig en el projecte de la Torre de Babel dels llibres, que s'exposarà a Buenos Aires en el marc de les celebracions de la Capital Mundial del Llibre 2011. Els actes de celebració de la capitalitat del llibre començaran el proper 23 d'abril amb l'objectiu de promoure la lectura, el llibre i el patrimoni literari.
La Torre de Babel de llibres és una creació de l'artista plàstica argentina Marta Minujín i consisteix en una intervenció urbana de 25 metres d'alçada amb 7 pisos que s'ubicarà en un punt estratègic de la ciutat de Buenos Aires. Els visitants podran pujar als diferents pisos d'aquesta particular torre a través d'unes escales durant tot el mes en què s'estarà exposada. L'objectiu és que l'estructura tingui entre 20.000 i 30.000 llibres en les diferents llengües dels col·lectius que viuen a la capital argentina, com a mostra de convivència d'una pluralitat de cultures en un espai comú. En concret, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya contribuirà amb 1.000 de llibres que s'han seleccionat des de la Central de Préstecs i Serveis Especials de la Subdirecció General de Biblioteques. En acabar l'exposició, els llibres passaran a formar part del fons de la primera biblioteca multilingüe de la ciutat de Buenos Aires.
El sector editorial català canvia de noms aquest inici d'any. Si fa uns dies anunciàvem canvis a la cúpula d'Edicions 62, aquesta darrera setmana hem conegut que Berta Bruna serà a partir d'ara la nova editora de Columna i els segells catalans de Planeta i Destino. També hi ha canvis a Ediciones B, ja que Ernest Folk ha deixat Ara Llibres per assumir-ne la direcció editorial.
Berta Bruna era fins ara responsable de màrqueting i comunicació del grup 62, però a partir d'aquesta setmana serà la responsable dels segells Columna i de les col·leccions catalanes de Planeta i Destino, que fins ara dirigia Esther Pujol. Aquesta última comparteix des de fa poques setmanes la direcció editorial del grup 62 amb Patrícia Campana, després que Fèlix Riera deixés el càrrec després de ser nomenat director de l'ICIC. Amb el moviment de Berta Bruna quedarà un lloc per ocupar el capdavant del Departament de Màrqueting i Comunicació del grup. L'altre canvi destacat al món editorial català és el d'Ernest Folk, que ha deixat Ara Llibres de la que n'era editor i fundador per encarregar-se de la direcció editorial d'Ediciones B, en substitució de Ricardo Arola. Folk, però, mantindrà el 15% de l'accionariat d'Ara Llibres.
I Edicions 62 i Alfaguara publiquen L'últim quadern, l'obra pòstuma de José Saramago.
Vuit mesos després de la mort de l'escriptor portuguès José Saramago, la ciutat de Barcelona li va retre homenatge en agraïment a les múltiples visites que l'autor va fer a la ciutat. Dijous al matí, les editores Edicions 62 i Alfaguara van presentar l'últim quadern, l'obra pòstuma de José Saramago, que recull els textos que l'escriptor va penjar al seu blog entre el març de 2009 i el juny de 2010. La traductora i companya de Saramago, Pilar del Río, va assegurar que no és un llibre de circumstàncies, sinó alguna cosa més. Dijous a la tarda, 17 personalitats de la cultura i amics de l'escriptor van recitar fragments de la seva obra. Paco Ibáñez hi va posar el toc musical.
Per què llegir?
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams. Per als qui llegir, no és pesat.
L'escriptor que busquem avui, el cognom del qual comença per la lletra S, va escriure cançons i també uns quants poemes que van ser musicats per cantautors catalans i valencians. El fragment que avui llegirem és Vinyes verdes vora el mar, coneguda i cantada per Lluís Llach. Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'auserda. Verd vora el blau mariner, vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Vinyes verdes dolç repòs, vora la vela que passa. Cap al mar vincleu el cos, sense decantar-vos massa, vinyes verdes dolç repòs.
I fem un repàs als actes més destacats d'aquesta setmana en l'àmbit literari. Comencem seguint el periple que fa Sílvia Bel per portar el seu esbós a diferents llocs de Catalunya. Aquest dimecres, 2 de març, al bar L'Original, a partir de 7:45 del vespre, al bar L'Original el podeu trobar al carrer Ferlandina, número 29 de Barcelona, de nou recital poètic de Sílvia Bel. Però en aquesta ocasió, un recital molt especial. Es diu Més 18 i un recital dedicat a les persones adultes perquè Sílvia Bel amb l'esbós i Roger Armils amb Morbo us proposaran un recital poètic una miqueta pujat de to. I recordeu que podeu seguir l'exposició Salvat Papasseit, poeta vanguardista català, encara i durant molts més dies a l'Espai Claustre de l'Art Santa Mònica, al carrer de la Rambla 7 de Barcelona, de dimarts a diumenge, d'11 del matí a 9 del vespre. Una exposició que repassa la trajectòria vital i bibliogràfica d'aquest poeta, Salvat Papasseit, poeta vanguardista català.
Tota l'actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar. Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigo.
A Oniric Design fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Design, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions.
Jo l'he acertat, jo he vengut a muntar els meus negocis.
visita'ns a onirikdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos.
Mostrant-me els ulls dels altres com un armari obert.
Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoteràpia.cat.
80 grams, amb Laura García. Motius, 80 grams.
Ja sabeu que en aquest espai, que ja fa temps, quan vam iniciar el programa, li vam anomenar Motius 80 grams, intentem recollir experiències, històries que passen pel sedàs literari, però que tenen quelcom més, que són especials per alguna cosa, que gràcies a aquests llibres es dona a conèixer una situació, una experiència, un estat, una persona concret. És el cas del llibre que avui us volem proposar. Un llibre que, si bé és un homenatge a unes persones molt concretes, esdevé una experiència vital per tots aquells que vulguem apropar-nos-hi, perquè les experiències concretes i individuals esdevenen universals quan el que hi ha darrere és l'esforç, el treball i, sobretot, l'alegria de viure. És el cas de les Memòries de les Dones Mineres de Cardona, un llibre gestat des de l'Ajuntament d'aquesta localitat i un llibre col·laborat per diverses persones, fet per diverses persones o per la iniciativa de diverses persones, però que darrere, en primer terme, hi ha la Marta González, a qui avui saludem i amb qui volem compartir aquests minuts, perquè ens ha semblat una iniciativa fantàstica, sobretot perquè té l'objectiu, Marta, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Té l'objectiu de retre homenatge, i els homenatges sempre són benvinguts, sempre ens agrada que de manera literària reti homenatge a la vida concreta d'algunes persones, en aquest cas de les dones de les mines de Cardona, però podria ser d'altra gent, no? Dones que, ara ens explicaràs una miqueta, que darrere de la seva experiència, de la seva vida, doncs hi ha l'esforç, hi ha el treball, hi ha l'alegria, hi ha el tirar endavant, hi ha tots aquests valors, doncs, que sempre són, és agradable trobar, no?
Sí, tant, bueno, vull dir, en el cas concret d'elles, es podia extrapolar també a molta de la gent, de les persones que van tenir que emigrar, que van tenir que marxar del seu lloc d'origen i arribar a un lloc no coneixent a ningú, ni la llengua, ni el lloc, i es van trobar a vegades amb les condicions de vida, doncs, molt difícils.
Anem a explicar una miqueta d'on neix aquesta iniciativa d'escriure aquest llibre i quin és l'objectiu primer que us marqueu, Marta.
A veure, jo ja havia, a mi tota la història oral, la recuperació de la història de les dones sempre m'ha interessat. Jo havia fet un altre llibre que era també de la memòria de les àvies, I llavors a mi això m'ho va encarregar l'Ajuntament de Cardona, perquè volien recuperar una miqueta el patrimoni etnològic, i també ho va col·laborar l'IPEC, que és l'Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya.
Sí.
I llavors el que volien era això, o sigui, no fer una història de les colònies o de la mineria, que tot això ja està, sinó una miqueta, doncs, el que van sentir i com ho van passar la gent que va viure-hi.
I en concret les dones.
Sí, en concret les dones, perquè com es volia fer sobretot la vida quotidiana, el dia a dia, doncs en aquella època sobretot els homes estaven a la feina, no? I llavors elles les que organitzaven el dia a dia, la vida quotidiana, i per això doncs els va triar amb elles. A més, penso que són les grans oblidades moltes vegades de la història,
Vull
dir que estan allà darrere, no? Allà darrere, però que no fan soroll, però que fan molta feina.
Qui eren les dones de mineres de Cardona i com es vivia en aquella època?
A veure, elles, les que jo vaig entrevistar 24,
sí,
i totes venen de fora, a vegades ja venen elles de casades, o a vegades de nenes, o algunes ja van néixer a les colònies,
sí,
i clar, venen perquè la majoria venen del sud de la península, allà tenen situacions molt precàries, però molt, eh? Vull dir, que a vegades explicaven coses que sembla que t'estiguin parlant de la prehistòria i tampoc fa tant, eh?
Tampoc fa tant.
I dius, ostres. I llavors, bueno, ens explicaven això, com vivien i com es van tenir que decidir a marxar, que a vegades marxava o el pare sol o l'home o el marit, i després quan el marit... Bueno, una miqueta com passarà moltes vegades amb la migració actual, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, arribava l'home i quan mínimament estava situat, llavors feia... venia la família. Mm-hmm. Moltes vegades, bueno, m'explicaven el viatge, que a vegades tenien que vendre, doncs, una m'explicava o els mobles de quan es va casar o l'anell de casada, així, per poder-se pagar
el viatge. Per poder pagar el viatge.
Per poder pagar el viatge. Mm-hmm. I que algú m'explicava que el seu pare va venir a trossos caminant de Lucía, eh? A trossos caminant, després agafava el tren, després si passava el revisor tenia que baixar, bueno, hi ha alguns que no, eh? Però
experiències
que...
i anècdotes, i, bueno, frapants, no?, que et deixen, que avui en dia potser ni te les imagines, no?
No, és que dic, jo a vegades em feia repetir les coses perquè pensava, com és possible, no? Uh-huh. I, bueno, ja et dic que viatjaven moltes, algunes amb la tira de nens, alguns de mesos i tot, i, bueno, i el viatge era dur. Uh-huh. I després, clar, arribaven aquí, si hi havia algunes que tenien família o conegut, doncs mira, es posaven a viure amb ells. Per això et dic que una mica et recorda molt, que inclús elles ho deien, eh? Diu, quan per la tele veiem aquells que diuen que viuen tants en una habitació, tants en un pis, diu, nosaltres igual, eh? Diu,
igual.
Havien sigut 14 i 15 visquen en un pis. Uh-huh. Algunes me'n recordo una frase que deia, dormíamos atravesadas, mi madre, mi abuela, mi tia i jo.
És a dir, que són moments d'aquests que en realitat són molt literaris, no? I que realment a vegades la realitat supera la ficció en aquest sentit, no? Que explica coses que ni el que té més imaginació ho pot arribar a pensar en algun moment, no?
Clar, suposo que nosaltres... per ells, elles ho expliquen i tampoc és tan estrany, que per nosaltres que no ho hem viscut, sí que et sembla molt... Bueno, molt estranya, dir que dormien a travessades, o, per exemple, una recordo que quan arribaven aquí i tenien pa, pa blanc, que deien que el pa de Cardona era boníssim, no sé per què, bueno, i que feien una foto amb el pa i ho enviaven allà a Barres Andalusia per dir que estaven bé, eh?
Sí, que havien, que s'alimentaven bé.
Clar, que havien progressat, i bueno, i a vegades descrivien la dieta, era pan con no sé què, pa no sé què, migas de pa, bueno, i molt poc variada.
Aquesta és la història d'unes dones concretes, que són les dones que vivien a la que venien a emigraven per treballar a la mina de Cardona, però com deies, és la història d'un país, no?, d'una època del nostre país, que bé podria ser la història de molts punts de Catalunya o d'Espanya, no?
Sí, jo penso que és repoblable en altres llocs. Aquí la peculiaritat és que en comptes de viure en un poble, viuen en unes colònies. Mm-hmm. Val? I això què vol dir? Que a vegades doncs, també els va costar potser una miqueta més d'adaptació, perquè no estaven dins del poble. Mm-hmm. Estaven allà, o sigui, a unes em deien, era molt les de les colònies.
Mm-hmm. Com es vivien aquestes colònies? Quina era la forma de vida, la manera de viure?
No, jo, a veure, era més o més com amb el poble, eh? Però clar, diguéssim, amb el hàndicap de que estaven molt allunyats del poble, que quan arriben, moltes vegades no estaven els pisos construïts, i pensa que algunes ficaven, saps, en barraques de vinya, les barraques dels pagesos?
Sí.
Allà, sense aigua, i que a vegades jo ara la civil, i dius, com podien?
Com pot ser, no?
Estar aquí dintre, bueno, sense aigua, sense llum, sense lavabo, sense res.
Déu-n'hi-do. Les colònies avui en dia es conserva d'alguna manera, aquestes colònies, es poden visitar?
Sí, encara hi són, però ja no funcionen com a tals.
Clar.
O sigui, molta de la gent ja va marxar, i llavors queden alguns que encara hi viuen, però ja no, ja ha perdut, perquè abans ja deien que era, un home era com, sonen com pueblecitos chicos, que havia una miqueta de tot. I el que, sobretot, totes tenen molt bon record, i després, sobretot, la solidaritat que havia entre elles. Clar, totes estaven en una situació similar.
Totes s'ajudaven.
Sí, eren els castellanos, frente als catalans, i a més eren els emigrants que venien de fora i que tots més o menys passaven per les mateixes penúries. Llavors, la solidaritat, el companyerisme, això va sortir en totes les converses, tot sortia això. I després, això que dius de les barraques, després van fer es van construir les barraques elles mateixes, com podia haver a Barcelona o qualsevol ciutat, uh-huh. i després ja passen als pisos de les colònies que ja tenen aigua, ja tenen llum, i és diferent, eh?
Com han rebut, perdona, com han rebut elles o com han viscut elles el procés aquest de creació del llibre?
Ui, entusiasmades. A veure, al principi, que quan entres allà les expliques, hi ha algunes que de seguida són molt receptores, i altres que sí. pensen, i aquesta que vol, no? Uh-huh. Però, bueno, a la mínima, de veritat, que jo estic encantada amb elles perquè es van obrir moltíssim, em van explicar sense cap mena, bueno, m'ho explicaven tot, i amb molt entusiasme, a més, li deia que busquessin fotografies i em treien capses de fotos i àlbums. Uh-huh. Bueno, moltes no tenien fotografies, eh? Però, bueno, era anar buscant i tot, vull dir, han participat, bueno, molt, jo estic molt agraïda amb elles perquè, ja et dic, al cap i a la fi era explicar-me la seva vida, la seva intimitat, les seves coses i te la donen, no? T'ho donen així, i dic, sense el seu testimoni, doncs, uh-huh. això no existiria,
no
clar.
No existiria. I a més, tinc entès que ha sigut un èxit de vendes de la manera que ho pot ser, un llibre així, no? Un llibre editat per l'Ajuntament. Vull dir que ha tingut un ressò i que la gent, doncs, l'ha volgut tenir, l'ha comprat i aquestes coses.
Clar, jo suposo que hi ha molta gent que hi va viure o que tenien coneguts o familiars. I després elles, que és un homenatge i que moltes... A veure, per elles li semblava extraordinari que algú s'interessés, no? Uh-huh. Que algú li pogués importar la seva vida. I una em deia, per exemple, que em deia, ui, mis nietos ahora me miran diferente. No? Perquè, clar, com clar. Dient, lo que has pasado, ya, lo que has pasado. Uh-huh. Clar, que potser, pues, quan t'explica la iaia, no li fas cas, quan ho veus en un llibre, penses, ostres, d'un i do, tot i que han tirat endavant, no? Vull dir, molt fortes. Jo penso que són persones molt fortes.
Doncs jo crec que és un bon exemple que és, que forma part de la nostra història, que la literatura viu dels fets reals, uh-huh. d'allò que va passar i que aquest és una gran font. En aquest cas, les dones que van viure a les colònies mineres de Cardona és una font fantàstica, doncs, no només per conèixer-la tal i com és, sinó també doncs, perquè ens serveixi de font literària. En aquest cas, ja hem posat a la primera pedra, que és aquest llibre que es diu Memòria de les dones mineres de Cardona, i que la Marta ens ha, doncs, explicat, també n'ha explicat. Marta, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui, moltes gràcies per explicar-nos aquest llibre, i fins ben aviat, esperem que se'n parli molt d'aquest llibre editat, com diem, per l'Ajuntament de Cardona. Fins molt aviat, Marta.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Motius 80 grams.
A partir d'avui, cada dilluns, us donarem un enllaç virtual 80 grams de la setmana. Avui l'enllaç literari de la setmana és un curtmetratge molt especial per la promoció de la lectura, una iniciativa fantàstica encarregada per la New Zealand Book Council per fomentar la lectura entre els habitants de Nova Zelanda. Molt bo i sense suport digital. Tot fet amb la tècnica stop motion. No us ho perdeu, fomentem la lectura fent rutllar la imaginació. Cerqueu-lo al YouTube amb el nom New Zealand Book Council o ho trobareu també penjat al Facebook de 80 grams. Recordeu, fomentem la lectura fent rutllar la imaginació.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Una forma et pot intrigar. Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
No cauré, però avui no sé per què, però m'he posat vermell.
A Oniric Disseny fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Disseny, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions.
Mostrant-me els ulls dels altres com un armari obert, on el que hi amagava té un nou color lluent.
Visita'ns a oniricdisseny.com.
Ni verd, vermell,
m'he posat vermell. M'he posat vermell, molt vermell.
I aquestes són les pistes del concurs d'avui. Recordeu que l'autor que estem buscant aquesta setmana comença per la lletra S. Pista número 1.
Provinent d'una família de la petita aristocràcia barcelonina, amb profundes arrels pallareses i tarragonines, va néixer el 1894 i va morir el 1961.
Pista número 2.
El gènere poètic de la cançó convoca una gran part de la seva producció lírica després del primer llibre, on convivia amb la balada, l'ègloga i altres formes.
Pista número 3.
El 1910 va ingressar a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Va formar part de la penya gran de l'Ateneu barcelonès sota el padrinatge d'un personatge que el va introduir a les tertúlies literàries, als bons restaurants, a les terrasses dels cafès i, en definitiva, a l'ambient del paral·lel.
Aquestes són les pistes del concurs d'avui. Recordeu que l'autor que estem buscant aquesta setmana comença per la lletra S. Pista número 4.
El 1923 va guanyar la Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona amb el poema La balada del caminant. I el 1942 va ser membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Pista número 5.
Va escriure cançons i també uns quants poemes que van ser musicats per cantautors catalans i valencians. Va traduir obres de Carlo Goldoni, Molière i Luigi Pirandello. Va conrear el periodisme com a crític teatral i com a articulista va col·laborar amb l'assiduïtat amb La Publicitat i El Mirador.
Fins aquí les pistes del concurs d'avui. Recordeu que l'autor que estem buscant aquesta setmana comença per la lletra S.
M'acosto i no sé què de fer, no sé què dir.
Quin creus que seria el títol del llibre de la teva vida? Ràbia continguda o acceptar l'emoció és sanar-la? Em preocupo o m'ocupo de mi mateix? Amagant la malaltia o parlant amb la malaltia?
Avui tots els meus pensaments t'han portat.
La narració de la teva vida és la teva història personal, plena d'aconteixements significatius per tu, que a vegades es fan feliços i altres ens fan mal, però dels que hem d'aprendre. Una crisi ha de ser una oportunitat per créixer, i per això el meu objectiu és crear un espai de diàleg on canviar el títol de la història de la teva vida.
No puc pensar en fer res de res quan no hi és.
Núria Pedro, psicòloga col·legiada a Badalona. Telèfon 656 49 49 04.
Ho dèiem al principi del programa, avui compartim aquest migdia, gairebé ja aquesta hora del matí, ja vora el migdia, amb una escriptora que es diu Laia Fàbregas i que fa ben poquet que acaba d'escriure la seva segona novel·la. La primera va ser un èxit, la primera novel·la d'ella, es deia La noia dels nou dits, i després d'un èxit com aquest, ja sabeu que a vegades els autors, o alguns autors, pateixen per si el segon doncs, té la mateixa repercussió o no. La llista de moment està funcionant molt bé, i és que és la història, és una història de dues vides paral·leles, la d'una noia i la d'un senyor, que coincideixen en un avió, però coincideixen molt breument perquè aquest senyor mor en l'avió,
al costat, assegut al costat d'aquesta noia, i just abans de morir li deixa com a herència una caixa. I així arrenca la novel·la. Un principi intens, un principi amb sotrac, que després va desgranant l'autora, aquestes dues vides paral·leles que confluiran o no al llarg del temps. Laia Fàbregas, com estàs?
Hola, molt bé.
Et trobes a Barcelona o et trobes a Holanda?
A Barcelona, en aquests moments.
En aquests moments a Barcelona, perquè hem d'explicar als nostres oients que Laia Fàbregas viu entre Barcelona i Holanda, o ja vius més a Barcelona que a Holanda i viatges de tant en tant només?
Clar, tot depèn de l'any i del que sigui més important. Aquest any, l'any passat va sortir la llista a Holanda, vaig
sí.
passar més temps allà, aquest
sí.
any ha sortit aquí. I bueno, doncs estic més, aquests últims mesos estic més aquí per ser-hi.
Expliquem una miqueta això que deies, no? Que va sortir primer a Holanda i després surt aquí, i després parlarem una miqueta de l'argument i de la trama del llibre, perquè la llista, igual que va passar també amb La noia dels nou dits, és així, primer l'escrius en holandès i després l'escrius al català?
Sí. Bueno, sí. El primer llibre va ser perquè... Doncs, bueno, vivia allà i tenia ja un contacte amb un agent literari d'allà i,
sí.
I bueno, així es va desenvolupar la història.
Uh-huh.
La segona novel·la, en realitat, la meva idea era escriure a dos veus, en català i en holandès,
sí.
en un principi, però quan vaig començar a construir la història i el personatge d'ell em va sortir que seria un estrament dels que s'andaven a Holanda,
sí.
doncs al final vaig fer parlar castellà.
Uh-huh.
O sigui que original... en la llista està escrita en castellà i en holandès.
I en holandès.
Després l'he autotraduït i després m'he traduït al català també.
L'has traduït tu, al català?
Sí, en aquest cas sí, el primer llibre no.
I clar, això és reescriure la novel·la. Si ja els autors sovint feu aquest treball de polir, perfeccionar i reescriure, en aquesta ocasió encara més, no? Perquè és escriure-la en lletra original, reescriure-la i després tornar-la a escriure en català. Et sonen diferents les novel·les en una llengua i en una altra?
A veure, sí, és que és molt difícil, en realitat traduir és molt difícil,
eh? Sí.
El fet de saber dos idiomes no vol dir ja de seguida que se sàpiga traduir. Llavors jo una mica en aquest procés, amb aquest llibre, també n'he anat aprenent.
Clar.
Traduir sempre és un estira i arronsa. Hi ha coses que poden quedar molt més maques amb l'altre idioma i amb el que estàs traduint doncs no, i llavors en una frase determinada doncs decideixes doncs que, bueno, que la traducció queda potser menys elaborada que l'original, i després en una altra ocasió trobes una frase molt més maca amb la llengua a la que tradueixes, que no passa amb l'original.
Clar, és una feina molt àrdua, no? Perquè
sí.
és com el que diuen els músics, no? I els cantants. Jo canto en català, en castellà o en anglès, o en la llengua que sigui, perquè ho sento així, no? Perquè així m'ho demana aquesta cançó, no? O el sentiment que hi haig de posar. Deu passar una miqueta també amb la literatura, no? En el moment sí. que estàs escrivint.
Clar, jo és que per escriure aquest personatge holandès, extremeny, que anava a viure a Holanda, vaig recollir molta informació, tant per internet com amb llibres, de testimonis d'aquella època. I clar, llegeixes històries en castellà i llavors a mi em sortia molt fàcilment escriure aquest personatge en castellà.
Uh-huh.
I després al traduir-lo, doncs sí que em costa, perquè sobretot perquè són personatges molt meus. Suposo que quan es tradueix un text d'un altre autor és més fàcil. Distanciar-se.
És com si tens un amic amb el qual sempre has parlat anglès i de cop i volta sí. l'has de fer parlar català, no?
Sí.
És una miqueta aquesta la comparació. Sí. I arriba aquí la llista, en aquest cas la llista, que és el llibre que estem parlant, després de rebre bones crítiques a Holanda i de ser ben rebut a Holanda, no? Això predisposa o et beneficia o et perjudica d'alguna manera? Tu què creus, Laia?
Bueno, sempre està bé que altres països hagin anat bé, vull dir,
sí.
sempre ajuda a dir que ja hi ha lectors que encara que siguin en un altre país se l'han llegit i els ha agradat, o que ja han sortit crítiques en un altre país. En el meu cas és potser una mica estrany perquè debuto en un país que en realitat no és el meu, però és el meu d'adopció. Sí.
De totes maneres, tu creus que hi ha lectors que tenen, depenent dels lectors i del lloc on siguin, tenim uns gustos o uns altres, o això depèn molt de la persona i és molt individual?
Crec que també depèn dels llibres. A veure, el primer llibre meu, La nena dels nou dits, a Holanda s'apreciava per algunes coses que era diferent de les que podien dir la gent aquí, no? Uh-huh. Allà la gent deia, doncs, ostres, s'explica una part de la història d'Espanya doncs que nosaltres no, tampoc no l'hem estudiat massa i, uh-huh. i no em sembla interessant i voldria tornar-ho a mirar. O, i aquí, en realitat, la gent em deia, ostres, és que allò que expliques a mi també em va passar així, o hi ha un reconeixement diferent,
diferent.
No? Clar, perquè és una història diferent. En el cas de la llista del segon llibre, clar, hi ha una mica d'Holanda, una mica d'Espanya i una mica de Catalunya en aquest, llibre. Per tant, que tothom s'hi pot reconèixer d'alguna manera. Hi ha com bastanta més connexió entre aquestes tres cultures i... I això, per totes maneres, clar, cadascú ho des de la seva, experiència.
Uh-huh. Dèiem al principi que el llibre arranca amb, amb aquesta escena o amb aquest posar sobre la taula aquests elements literaris, no? I per tant, comença de manera molt directa la trama, no? O vas molt al gra de seguida, no, Laia?
Mm. Bueno, és com jo creu les històries, perquè a mi em va venir, el primer que em va venir al llibre va ser la primera frase, va morir durant l'aterratge, això. Mm-hmm. Va ser una frase que em va venir fa, bueno, molt temps, encara no havia publicat ni el primer llibre, estava a punt de publicar-se, i a partir d'allà vaig començar a pensar, bueno, i aquesta persona que s'ha mort durant l'aterratge, i qui hi ha al seu costat a l'avió, i poquet a poquet, doncs, vaig anar descobrint el que passava, no? El primer capítol el vaig escriure d'una tirada, com m'ha passat doncs, fins ara amb els dos llibres que he escrit.
És a dir, que escrivim a raig, eh? I aquesta és la manera d'escriure de molts escriptors no actuals, sinó de sempre, no? De no planejar el que vindrà, no? I és a dir, i tu ets com un propi lector del que tu vas creant.
Sí, jo no sabia el que hi havia a la capsa que s'endú aquesta noia fins ben entrat al llibre, no vaig saber què hi havia. I quan vaig saber què hi havia, no, fins que no vaig saber com hi havia arribat allà, doncs també m'hi vaig passar més estona. Vull dir, vaig descobrint a mesura que escric. Sí.
Hi ha una capsa que és la que aquest senyor que mor li deixa a la protagonista, no? Només uh-huh. morir, però també hi ha una llista, no? I trobo que la llista és un element molt literari. Uh-huh. És a dir, ara diré que és un element molt literari, però ara el que em ve al cap és una pel·lícula en la qual hi ha una llista, però bé, és igual. Uh-huh. És un element, és un objecte, no? Que em sembla molt literari perquè, tot i que com a objecte és un tros de paper amb coses escrites, uh-huh. s'hi amaguen moltes coses de darrere, no? I genera un misteri que està molt, molt, molt bé, no? Literàriament parlant.
Sí, bueno, jo, és que aquesta llista en realitat és una... Aquesta llista, una llista amb 100 noms, la vaig fer jo una vegada.
Sí.
Fa molt de temps, vaig fer una llista amb 100 noms perquè m'intrigaven els noms holandesos.
Mm.
I vaig fer aquesta llista sense saber bé per què.
Doncs ja ho saps, per què.
Sí.
Aquí tens la resposta.
Li vaig donar aquest personatge perquè anés a buscar aquesta gent sense jo saber tampoc en un principi perquè els buscava.
Sí.
I endavant, doncs, se'm va aparèixer la raó per la qual buscava aquesta gent. Mm-hmm. Sí, sí.
I tens, com dèiem, la raó, que és un objecte clau a la teva novel·la. Uh-huh. Escriure vides paral·leles o fer-les caminar a vegades al mateix ritme o a vegades a ritmes més ràpids o ritmes més lents, com a autor és un exercici difícil? No seria més fàcil crear un personatge al qual giressin altres personatges secundaris al voltant?
Sí, potser sí que en el moment d'estructurar la novel·la va haver moments que em semblava bastant difícil acabar de fer també que hi hagués un balanç entre les dues històries i que, a veure, que tots dos fossin protagonistes en un mateix nivell. Però això va ser... els tres elements que em van fer començar aquesta novel·la van ser la frase, la capsa...
Sí.
I la idea de treballar a dos veus en dos idiomes, per veure què passava també amb el meu estil quan treballo en dos idiomes diferents.
Uh-huh, uh-huh.
I com que m'ho vaig imposar ja des d'un principi, ja no m'ho vaig tornar a plantejar de fer, o sigui, de fer-ne desaparèixer cap dels dos. Bueno, les tres úniques limitacions que em vaig posar a mi mateixa quan vaig començar aquest llibre van ser aquests tres elements i ho vaig continuar treballant fins a arribar al final de la història.
Doncs jo crec que és una història que part d'aquests tres elements, evidentment té moltes altres coses, té secrets que no desvetllarem, evidentment, perquè la gràcia dels llibres amb secrets, que tots entenen a un grau o un altre, és que el lector es vagi descobrint, i que a més té la gràcia, doncs, que no sé si et passa a tu, Laia, que hi ha molts autors que diuen que escriuen els llibres que els agradaria llegir.
Sí, clar. Sí.
Doncs en aquest cas, en el teu cas encara més, perquè escrius tal i com llegiríem nosaltres, no? Tal i com llegeix un lector de llibres, escriu un escriptor, en aquest cas, la Laia. Doncs jo crec que podem fer una doble recomanació, Laia, que es llegeixin la llista, però que també, si no ho han fet encara, es llegeixin la noia dels... la nena, perdó, que sempre dic, la nena dels nou dits, perquè malgrat ser dues històries completament diferents, en el seu moment aquesta també va tenir molt d'èxit, i crec que són dos bones recomanacions que ens demostren que la literatura catalana, en aquest cas, passa per un bon moment. Estàs d'acord, Laia?
Sí, bueno, a mi... Em serveix el que estic escrivint ara, i el que llegeixo al meu voltant també m'interessa bastant, està molt bé. Sí,
molt bé.
Sí.
Alguna novel·la en cartera?
Vols dir una nova, escriure una tercera?
Sí.
Sí, sí, ja tinc les primeres idees, el que passa que ara estic més centrada, estic escrivint una obra de teatre.
Ah, molt bé.
Tinc altra feina.
En holandès o en català o en castellà?
En holandès. És un grup de teatre holandès que me l'ha demanat.
Perfecte. Sí. Doncs escolta, ja ens aniràs informant de tots els teus projectes catalano-holandesos o catalano-espanyols o catalano-anglesos o el que
sigui.
I que ens fa molt content que els autors catalans triomfin a arreu, no només dins de les nostres fronteres, i que la nostra literatura de qualitat es faci ressò a tot arreu. Gràcies, Laia, per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé. Adéu.
Adéu.
No deixo un bar atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando, me encordando com reto na mão. Mais tarde encontrei um café no Rapa, do Lago da Lapa, folheando de raça, bebendo quinto pão.
80 gramas.
Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira, oi, a jardineira.
80 grams, cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda, a Ràdio Ciutat de Badalona.
Per què llegir?
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams, per als qui llegir no és pesat.
80 grams d'història.
Avui a 80 grams d'història coneixem el llibre que ens proposa Berta Jardí, La vida portentosa del sastre Bariloche. És un reportatge de Teresa Sallarès.
Anton Bariloche, un sastre apassionat del seu ofici, de l'elegància i els teixits nobles, torna al seu barri de tota la vida al cap d'uns anys d'abandonar dona i feina. Ningú no té clar on ha estat ni de què ha viscut. Reobre la seva sastreria i es deixa veure amb les dues mulates explosives amb qui comparteix una relació desenfrenada. Però el món de Bariloche patirà un trasbals quan el xinès Tie Bing es creua a la seva vida. Comença un nou any de calendari xinès, una època regida pel tigre, un animal que els astròlegs associen als conflictes i a les situacions extremes. Però això Bariloche no ho sap. Homes que persegueixen el somni d'una vida millor, xinesos mafiosos, avis guerrillers, sexe salvatge i els veïns de tota la vida es barregen en aquesta explosiva novel·la. Realisme màgic amb una pinzellada de quotidianitat i tendresa, la reconstrucció del món dels sastres de barri que odien el Targal i saben apreciar un popelín. Una història fresca i plena d'humor que amaga la tragèdia d'unes vides paral·leles que lluiten per sobreviure.
Una forma et pot intrigar, un color et pot excitar, una textura et pot fer recordar, un tipus de lletra et pot sorprendre, una portada et pot transportar.
Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals van amb motos d'aigua.
A Oniric Disseny fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Disseny, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions.
Jo l'has de tal, jo he vengut a muntar un negoci, un complex de luxe de l'hosti.
Visita'ns a onirikdesign.com.
Bé, doncs marxem, tornarem la setmana vinent amb moltes més coses aquí a 80 grams de ràdio. Recordeu que si voleu participar amb nosaltres, si ens voleu enviar doncs, tot el que us vingui de gust, suggeriments, recomanacions literàries, el que sigui, teniu una, diverses vies de comunicació amb nosaltres. La primera, info@80grams.com, info@80grams.com, el nostre correu electrònic, que ens podeu enviar tot això i, sobretot, ens heu d'enviar la resposta correcta a l'autor que estem buscant aquesta setmana, un autor el cognom del qual comença per la lletra S. I, a més, també ens podeu enviar tota la resta de coses. Dir-vos que va endevinar l'autor, que era Santiago Rossinyol, l'Oriol Guilera, que s'emporta aquest lot de llibres. I les altres vies de comunicació, ja la sabeu, al Facebook i al Twitter i, per suposat, al nostre webblog que funciona a les 24 hores al dia, els 365 dies a l'any, www.80grams.com. Gràcies per ser amb nosaltres. Tornem la setmana vinent a la 1 del migdia aquí a Radio Ciutat de Badalona.